Capítol 10. L'endemà estàvem segurs que el perill dels monstres marins havia passat. No hi havia rastre d'uns altres. La mar es mostrava tranquil·la. No feia gens de fred. El professor seguia amb la brúixola i l'oi era de llarga vista. Jo no em separava del fusell. I Hans continuava al timó, tan incansable i silenciós com sempre. El xipolleix de l'aigua contra la barca era l'únic que se sentia. Duien molts dies de navegació. La travessia tornava a fer-se avorrida. Aleshores, enmig de l'avorriment, vam sentir un soroll estrany. Era com un bufit constant. No sabíem d'on procedia, però no es deixava de sentir. Miraven a totes bandes i no veiem res. Pot ser una cascada? Vaig preguntar gens convençut. El professor negà amb el cap, però jo no pensava en cap altra cosa. M'imaginava la mar precipitant-se cap a un nivell inferior de forma de cascada. Però si era això el que passava, l'aigua hauria de formar un corrent més impetuós i la mar estava quasi plana, apenes moguda per la brisa. El bufit que sentíem no devia procedir de cap cascada. Hans va assenyalar cap a l'horitzó. El professor agafa l'ullera de llarga vista. Què s'hi veu? Una ombra fosca i un brollador que arriba a molta altura. Una balena? Una balena antediluviana? Les balenes respiraven llançant bufits pel llom. Però era realment una balena el que teníem davant? Hans, que tenia una vista excepcional, va dir «Holm». El professor va llançar una rialla. «És veritat, és una illa». «I el bufit?» «Geyser», contesta Hans. «Naturalment, un geyser, un brollador natural que llança aigua calenta i vapor d'aigua». Després de la rialla, el professor no es va mostrar massa content. «Però el que necessitem és trobar terra ferma. En una illa no fem res, es queixa». Amb tot i això, vam desembarcar en l'illa que ens havia eixit al pas. No era molt gran. Una columna d'aigua calenta i vapor eixia d'un brollador de terra cap al cel de manera intermitent. Era el geyser. Feia l'efecte que l'illa rugia quan l'aigua eixia disparada. Hans va aprofitar per a reparar els desperfectes de la barca. El professor i jo vam prendre notes i vam fer nous càlculs. L'illa va figurar al mapa amb el meu nom, Illa Axel, però continuaven sense saber quan arribaríem a terra ferma. El professor seguia impacient, per això no tardarem a tornar a la mar. A mesura que perdíem la vista l'illa, el cel començà a mostrar-se amenaçador. Els núvols recordaven núvols de tempesta. Eren molt negres i el vent els espantava tornant boixos. I nosaltres anàvem directes cap a ells. Deu ser millor que arriem veles, vaig aconsellar. Si comença a bufar vent de tempesta estarem perduts. D'això res, crida el professor enfurismat. Que ens arrossegui el vent i la tempesta sense vent no anem a cap lloc. I si naufraguem? Els monstres no ens han fet naufragar i la tempesta tampoc ho farà. El cel ja no podia estar més negre. Es començaven a sentir trons. El vent de sobte agafa una força inesperada. Era un vent que feia pensar en huracans. La mar es va tornar igual de boja que els núvols. Formaven panxes increïbles que trencaven en totes direccions. Les veles, cal arriar-les. He dit que no, si nega el professor. No podia entendre com el professor es podia mostrar tan temerari. Pensava més amb el cor que amb el cap. La mar grossa ens duia a les crestes de les ones. El cel ple de llamps era un desori de descarregar elèctriques i trons. Aleshores va començar a ploure a poalades. El vent umflava les veles com si foren globus a punt d'esclafir. No sabíem què era pitjor, les ones o el vent. Les ones ens feien anar d'una banda a l'altra. El vent ens arrossegava sense saber cap a on. El cel era una teranyina de llamps. En més d'una ocasió, el braç de Hans va impedir que el professor o jo mateix caiguérem per la borda. L'estrèpit dels trons era tan fort que ni tan sols ens sentíem quan parlàvem. Per fortuna, els llamps ens donaven claror. A les fosques tot hauria sigut molt pitjor. A la fi, el professor va accedir a arriar veles. Va ser una bona decisió. El perill es va reduir als colps de la mar, però la mar ens continuava arrossegant per on volia. Navegàvem de tot desorientat sense que la tempesta fluixara. L'únic que podia fer era deixar-nos dur i resar per no acabar a l'aigua. No dubtaven que en Hans havia fet una barca molt resistent, però el màstil i les veles ens va acabar envoltant per la força del vent. Les ones no paraven de trencar, entre elles amb nosaltres enmig, vençuts pel cansament, només teníem forces per a seguir agafats a les cordes. En algun moment d'aquell infern, el professor se m'acostà a l'orella i em digué «Estem perduts». Jo només feia que pensar en la meua benvolguda Grauben. Pensava què passaria quan no tinguera notícies nostres i es donara per morts. El col se'm trencava. No sé quant de temps vam estar així. Tampoc Hams o el professor ens saberen dir quan la tempesta començà a fluixar. Els ulls se'n tancaren per la fatiga. Quan jo jo els obria, només veia replendors de llams enmig de la negror. De vegades ni tan sols arribava a sentir els trons que els acompanyaven, però afortunadament tot acaba. Vaig obrir els ulls com si em despertara d'un son profund. Ja no hi havia llams del cel, el cel i la mar havien fet de les paus. «Has dormit bé, Axel?», em pregunta el professor. De sobte em vaig espavilar. Érem arrecerats davall d'unes roques. Apenes plovia. El vent huracanat s'havia reduït a una brisa dolça. «Què ha passat?» «La tempesta ens ha llançat contra els esculls d'una costa», digué el professor. «Hans m'havia salvat perquè no m'ofegara quan vam acabar a l'aigua. La barca havia quedat destavellada i havien perdut part de l'equipatge. Hans n'havia recuperat la major part, sobretot les ferramentes i els queviures. Havien perdut les armes, però s'havien salvat dels cartutxos de dinamita. Ara Hans s'ocupava de reparar de nou la barca. Però hem arribat a terra ferma, no? No és això el que havíem de fer?», vaig dir. El professor no posava bona cara. Va assenyalar cap a un punt lluny de la costa. «Veus aquella platja que s'amaga a terra endins?», digué. «Sí, i no la reconeixes?», vaig negar amb el cap. «És Port Graubend». «Port Graubend? La tempesta s'ha retornat al punt de partida?» «Això mateix», contesta el professor apesarat. «Quina mala sort! No havíem travessat la mar Lidenbrock. La tempesta ens havia jugat una mala passada. I ara què farem?» «L'únic que podem fer, quan Hans repare la barca, ens tornarem a fer a la mar. I si ens atrapa una altra tempesta o un monstre marí?» El professor arronsa els muscles. «Jo en tenia. On ens trobàvem, pensàvem que no hi havia per on continuar. Tornar a navegar era un risc, però no podíem fer cap altra cosa».